smile, even though...
Doncs efectivament és el moment de fer aquest espai de reflexió, com sempre ho fem amb la psicòloga Vanessa Parellada. Bon dia, Vanessa, benvinguda un altre
dia. Bon
dia,
Jamila, i molts anys i bons, que m'han dit que va ser el teu cumple.
Moltes gràcies, necessitaré una sessió també de teràpia després de complir 30 anys,
Déu-n'hi-do. No, què va, farem una sessió, però no a teràpia.
Molt bé. Molt bé. Escolta, de què parlem avui, més enllà doncs, d'aquesta traumàtica?
De la vida. Doncs mira, parlem de la vida també.
Molt bé.
Parlem de la primavera, que és un tema que ara és molt adient, perquè ja estem de ple en aquesta nova estació, i hi ha com tota una sèrie de dites sobre la primavera, i anem a analitzar una mica quina part de veritat hi ha en aquestes dites, com ens poden afectar i què podem fer si ens afecten, no? Perquè és veritat que quan arriba la primavera passa que algunes persones noten més energia, més ganes de fer plans, més iniciativa, i en canvi altres que se senten cansades, desorganitzades, emocionalment més inestables. I són veritat les dues coses, en realitat, no? Perquè la primera és com un procés d'adaptació. Augmenta la llum natural, fa que hi hagi menys melatonina. La melatonina és l'hormona de la foscor, augmenta quan baixa la llum ambiental. Per tant, quan augmenta la llum ambiental, especialment amb l'espectre aquest més blau, que és el que tenim quan fa aquest solet, interpreta el nostre cervell que és hora de més activació.
Molt bé.
Val? I augmenta l'estat d'alerta, i això ajuda a encendre aquests circuits de serotonina també i de dopamina, que també ens posen en mode més actiu. Per tant, amb més llum disponible, el nostre cervell redueix el mode hivern i comencem a entrar en mode activació, i això és aplicable a tota l'illa, no? Que és com que es desperta a partir del mes de març, no? Que tothom treu els mobles, fa canvi, pinta, arregla, no? És com que tota la illa es surt de la hibernació.
Sí, és veritat.
Alguns ho porten molt bé i altres també ho porten molt malament, perquè és com ho anticipes que comença la temporada, no?
Comencen a obrir alguns locals, la gent surt més a sopar, no?
Exacte, això també forma part d'aquesta activació. No només és la llum la que ens afecta, sinó també el saber que tenim més disponibilitat per fer coses, més llum disponible, més hores del dia per fer coses, no? La gent està com més activa. Llavors, si nosaltres estem bé, venim bé de l'hivern, o estem en un equilibri adequat, bonic, la primavera ens pot donar més vitalitat i més benestar. Però, si estem en un moment més vulnerable, en comptes de sentir més aquesta vitalitat, pot ser que el que tinguem és un efecte més contrari, més ansietat, més irritabilitat, el son més desregulat, perquè també d'aquí a poc tenim el famós canvi d'horari,
sí,
que fa que el nostre cervell, o sigui, el rellotge s'adapta en una nit, però el nostre cervell no s'adapta en una nit. De cop ens despertem a les 7, però pel nostre cos són les 6. Per tant, durant uns dies és com si ens llevéssim una hora abans.
És que, a més, els dies ara també, com que són més llargs... No?
Aquesta és una altra. Ja és no com... tens son, perquè per tu el rellotge posa a les 11, però per tu són les 10.
Clar, abans acostumaves no a aixecar-te i estava tot fosc, i ara ja t'aixeques i ja està dia, i de vegades dius, ostres, arribo tard.
Però quina hora és? Quina hora és, que igual m'he passat. No. Llavors, això també és un... dona una mica de desregulació, per tant necessitem un temps per adaptar-nos, no? També pot ser que ens passi que ens costi més adormir-nos, tenim menys hores reals de son, perquè igual ens adormim més tard, però ens despertem abans perquè el despertador sona a les 7, però per nosaltres són les 6, per tant acabem dormint menys hores, pot ser que estiguem més cansats i més cansades, per tant pot ser que estiguem més irritables, menys concentrats, més concentrades, i tornem al mateix, no? Aquest desequilibri, si tu vens amb una salut mental més o menys estable, més o menys equilibrada, estàs més o menys bé, t'afecta, però no tant, no? En canvi, per persones que tenen una situació una miqueta més vulnerable, el repte que suposa la primavera, que és una adaptació, ens pot costar una miqueta més.
Sí, de fet, mira, una altra cosa que sempre m'ha cridat l'atenció d'aquests canvis estacionals és que normalment la gent que té algun tipus de malaltia, no sé si dir malaltia o patologia crònica, com per exemple, sí, doncs, aquestes de la pell, no sé, ara com, no recordo.
Sí, les al·lèrgies.
Les al·lèrgies de la pell, sí, els eczemes aquestes, sí, i tal, normalment tenen aquests brots, no?, com a la primavera, a la tardor, moments
clar,
així.
Clar, hi ha més substàncies disponibles quan augmenta la temperatura, amb la mateixa humitat i més temperatura, hi ha com més bitxos, diguem, disponibles en l'ambient, i com que hi ha molta base emocional en moltes malalties i en moltes al·lèrgies, si la part emocional no està estable, la manifestació d'aquestes emocions que fem a través de la pell moltes vegades, doncs també s'agreuja i també està més florit, no? No només, sí, surten les flors aquestes blanques
surt
i grogues per
tot,
tot, sinó que ens floreix la pell, també, per dir-ho així, no? Després també hi ha un tema que, del qual se'n parla, que és aquest de l'astènia primaveral, no? Que hi ha hagut alguna literatura sobre el tema que diu que no existeix. Com a diagnòstic potser no, però sí que hi ha aquests canvis de llum, de ritme biològic, d'activitat social, com dèiem, que poden generar aquesta necessitat d'adaptar-nos i no sempre nosaltres anem al ritme que necessita el nostre, o sigui, el ritme extern que ens marca la vida diària, moltes vegades el nostre cervell no va al mateix, a la mateixa velocitat, no? Llavors, sí que hi ha canvis externs, però depèn molt sobretot de com estem nosaltres internament, que ens afecti més o menys aquesta astènia primaveral, no? També hi ha aquesta frase de que la primavera la sang altera. No és una transformació automàtica ni universal, però sí que hi ha aquest augment d'activació que hem dit, no? Hi ha més hores de llum, hi ha una alteració dels sistemes neuroquímics vinculats a l'estat d'ànim, la motivació, la impulsivitat, i això pot ser que es senti bé, però no necessàriament implica benestar.
Clar.
Algunes persones, ja ho dèiem, aquesta activació bioquímica es produeix en iniciativa i en energia, i en altres persones que l'activació la manifesten en forma més d'inquietud, més d'angoixa, més d'impulsivitat, de reactivitat. Si a més dorms regular, clar, durant unes setmanes, això ho empitjora. Per tant, tampoc ens hem de sentir malament si no estem supercontents,
sí, és com
quan
típic,
arriba la primavera.
El típic dia que fa sol però tu estàs malament, no? I et sents encara pitjor perquè,
exacte,
fa sol i dius, hauria d'estar al carrer.
Hauria de,
i
aquest hauria de...
supercontent i realment jo vull que plogui i ficar-me aquí i vas la manta.
No vull que sigui primavera encara,
exacte,
vull que segueixi plovent, vull que segueixi sent hivern.
Quan
vull
tens
que
segueixi... un mal dia no vols que faci sol.
No, quan estem tristos ens hem de posar música trista, això és una norma no escrita, música trista i
pluja, per favor.
Pluja, per favor, i que sigui la tarda, i que sigui diumenge, i que faci mal temps. Això és el que correlaciona amb tristor i amb malestar. No tothom content, i platja,
exacte,
i sol,
exacte,
i xiringuitos oberts. No, home, quina mena de tristesa, quina mena de depressió de pacotilla és aquesta.
Exacte, exacte.
I això, de fet, en parlàvem quan vam parlar sobre la depressió, que vam parlar d'aquell article que va escriure el company Bernat, ell era un dels temes dels que parlava en el seu article, no? De què difícil és estar deprimit quan tot el teu entorn sembla que et pressiona per estar bé.
Ja.
No? Llavors reivindiquem el dret a tenir un mal dia, a tenir una mala època, a no sentir-nos contents perquè toca. Un altre dels mites de la primavera és aquesta, la primavera és l'època de reinventar-se, no? Que tothom es torna a apuntar, els que no ho hem fet després de Nadal, ara hi ha com la repesca, no? De,
sí, exacte.
Vamos a preparar-nos per l'estiu, no? L'operació en biquini que diuen.
Si no l'has fet al gener, la pots fer a la primavera.
Sí, tens aquesta segona oportunitat, aquesta repesca, que no només pinten a les carreteres i renoven els colors del terra de la illa, sinó que pot ser que també ens puguem renovar nosaltres, però no necessàriament ens hem de reinventar a la primavera i no necessàriament, d'entrada, no necessàriament ens hem de reinventar, no? Aquesta pressió que tenim constantment per fer coses noves, per renovar-nos, per anar amb el cicle aquest de renovació, bueno, doncs hi ha persones que sí i hi ha persones que no tenen ganes o força o energia per emprendre un canvi personal. Però sí que si hi ha algú que viu, està en el primer grup i té aquest ànim i aquest augment de l'activació i de les ganes de fer coses i aquest augment de llum i de nova etapa es tradueix en activació, és un bon moment per aprofitar i instaurar hàbits que no teníem, redefinir objectius vitals, perquè sí que hi ha aquesta sensació de que la primavera és com una renovació en general de tot, no? Però sense pressió, sense frustració, no? Ja hem parlat a vegades del pes que pot suposar aquest positivisme tòxic de crear la millor versió d'un mateix. Bueno, pues, si és el nostre moment ho fem, i si ho fem a l'agost, pues, tampoc passarà res. Depèn de cadascú i cadascú fem el que volem, no? Com podem aprofitar psicològicament aquesta alteració primaveral, no? Aquestes oportunitats que ens pot brindar la primavera? La clau no és tant fer més coses, perquè sí, sortir més, apuntar-nos a més coses, anar més al gimnàs, cuidar-nos més, sinó ajustar millor el funcionament nostre, el de cadascú, en aquest nou context ambiental. Si volem introduir nous canvis, nous hàbits, perquè veiem que ens poden anar bé, fer-ho de manera progressiva. Pues, no sé, quan em llevo, beure un got d'aigua per sortir ràpid del llit, si normalment em costa, intentar fer coses mecàniques abans de coses que requereixin més processament, deixar-me les coses preparades i ser poc ambiciós si estem començant a incorporar un hàbit, no? Val més passar de 0 a 2 que intentar arribar a un 8 i quedar-nos en el 0. Pues passem a un 2 i d'aquesta manera els microcanvis que anem aconseguint ens ajuden a veure que anem avançant lleugerament en l'objectiu que ens haguem proposat. Establir rutines de son també és important en aquesta època en la que aquesta llum, aquest canvi de llum, pot desplaçar els ritmes biològics. Llavors, una recomanació important és consolidar els rituals previs abans de descansar, no? En aquesta època en la que ens podem trobar amb aquesta descompensació. Reduir l'estimulació nocturna. És molt important una hora, si pot ser una hora abans d'anar-nos a dormir. L'altre dia escoltava la Nazaret Castellanos que explicava que quan ens posem a dormir el nostre cervell va progressivament baixant l'activació, no? Va havent-hi com una apagada progressiva del cervell, però llavors quan arriba a les àrees visuals es troba amb una hiperactivació d'aquella àrea, llavors tota aquesta desactivació o baixada d'energia progressiva queda aturada perquè hi ha encara aquesta superactivitat superfrenètica en les àrees del cervell que processen la informació visual. Per tant, tota aquesta feina prèvia que havia fet el cervell queda truncada i, per tant, ens costa conciliar el son, i si el conciliem a partir d'aquell moment no és tan reparador, és més superficial.
Clar.
Per tant, és important que fins i tot la informació visual, i a més aquesta informació visual a la que estem acostumats en els últims anys, que no és les pàgines d'un llibre que comences un paràgraf i t'adorms al cap de dos minuts, sinó és un estímul visual molt potent, amb molta informació, molt activador, llum, scroll de màxim 30 segons, 50 segons, no estem quasi ni un minut a mirar una cosa, un vídeo que comencen a explicar els ingredients, una recepta, i ja està, jo el que vull és que la comenci a fer ja. Si jo vull els ingredients els miraré després, no? Si estem acostumats a aquesta superimmediatesa, per tant els vídeos han de ser molt estimulants. Mirar internet, mirar Instagram, mirar les xarxes just abans d'anar a dormir, ens perjudica a l'hora de conciliar el
son. Penso que Instagram és una maledicció, i ho sento perquè no és un espai per parlar d'això, però és veritat que de veritat, quantes coses ens lleva als que som joves i als que som mig addictes a Instagram.
Sí, és una mala addicció. Maledicció i mala addicció.
Efectivament, és que... Bé, algun dia traurem la força per desinstal·lar-nos tots a l'Instagram.
Vinga, farem una crida massiva des d'aquí.
Exacte.
A no haver d'entrar... Això és una bona estratègia, de no tenir l'aplicació... Però haver de, si has de publicar alguna cosa, entres en el teu compte des de Google, poses la contrasenya, això ja elimina una pila d'entrades a Instagram d'aquests que tu anaves a entrar al mail i sense voler el dit se te'n va a l'icono d'Instagram. Llavors ens hem de posar fàcil en el nostre cervell les coses que la consciència ens dicta i decideix que són bones per nosaltres, llavors ho hem de posar fàcil a la part aquesta més automàtica del cervell, no? A part, totes aquestes xarxes estan dissenyades perquè siguin addictives, perquè el dit se'ns en vagi de seguida. Per tant, com més fàcil li posem en el cervell entrar, més estona hi passarem. entres al mail sense voler, te'n vas a Instagram, estàs mitja hora i de cop dius, però sí, jo no volia mirar Instagram, no sé ni el que volia fer.
Totalment.
Ah, ostres, el mail. No?
Sí, sí.
Per tant, desinstal·lar-se l'aplicació d'Instagram és una bona mesura.
Doncs mira, per renovació de primavera...
Desinstal·lem...
Pot ser un bon objectiu, ara que
sí.
Hi ha més coses a fer fora...
Exacte, que les xarxes siguin una eina més... Que no vol dir que no puguem entrar, que no sigui interessant. El que és perjudicial, com sempre, és quan anem en mode automàtic.
Yeah.
Quan reaccionem, quan ens fiquem a dintre sense pensar. No? El no posar consciència en les coses és el que al final ens perjudica. No? Mm. Per tant, treure't l'aplicació fa que tu per entrar hagis d'entrar en el teu compte, posar la contrasenya, llavors si tens una estona de navegació més conscient... Bueno, i això és el que volem pels nostres fills, per tant, i sabem que els nostres fills aprenen sobretot per l'exemple. Per tant, és una bona mesura, poc ambiciosa o molt, no sé què dir-te, és una sola però
per
té tela.
Per jo és molt ambiciosa.
Per mi també, però jo crec que també ho faré. També em desinstal·laré Instagram, ens haurem de desactivar les notificacions.
Exacte.
Per tu entrar a l'ordinador o al telèfon quan tu tinguis un moment per mirar mails, missatges i tal... Això hi ha gent que ho fa i que és molt disciplinada i que ho admiro molt, però sempre tornem a...
Una mica de FOMO, de... Oh, m'estic perdent...
Sí, i si m'estan dient alguna cosa, i què? Si t'estan dient alguna cosa, si és super, super urgent, segur que et trucaran.
Ja.
O, i si no contestes 20 missatges, al final et trucaran si és una cosa urgent, no?
Sí.
Super enfadats, perquè avui en dia
ja.
Tots estem acostumats a que ens hagin de contestar al moment, però, bueno, a poc estaria bé que ens anéssim desintoxicant socialment,
sí.
D'això, no? O sigui, no seria un objectiu molt, molt ambiciós perquè és desinstal·lar-nos una aplicació
sí.
I entrar de manera més conscient. És com
sí.
Amb el menjar passar el mateix, no? Menjar de manera... No vol dir que hagis de deixar de menjar les coses que tu saps que t'inflamen, que t'engreixen, que no et senten bé, però millor fer una tria de dir, pues avui no ho menjaré, però tal dia sí. Ja elimines aquesta immediatesa i aquesta reacció al cos que m'ho demana i li dono.
Sí.
No? Quan hi ha una mica de planificació... I a més el cervell funciona millor si no li dius que no. Si li dius sí, però després. Si li dius sí, però després, baixa aquella ansietat al moment perquè saps que ho tindràs, però el fet de no donar-ho al moment ajuda que a poc vagis aprenent a postergar aquesta gratificació i anar reeducant
sí.
El cervell. És important que el anem reeducant a tolerar aquestes petites incomoditats, aquesta frustració de no tenir les coses immediatament, que això després ens ajuda a moltes altres situacions a la vida en les que hem de gestionar frustracions d'aquest tipus.
Sí, sí, això ajuda molt. Mira, quan vols cridar un ex, això ajuda moltíssim. Fas-lo de...
Ara no, demà.
Avui no, demà.
Exacte.
Demà ho faig.
Totes aquestes coses que...
I ja demà ho penses i dius, menys mal que no ho he fet.
Menys mal, exacte, i contenta que estàs. No dur el mòbil quan estàs de cerveses amb amics o amb amigues.
Exacte.
Bueno, hi ha una sèrie de tips que hauríem de... I més ara que sortirem més, doncs hem de tenir en compte que el mòbil millor apartat o guardat o que donar-li a algú que te'l supervisi o que te'l fiscalitzi.
Sí, sí.
Què podem treure com a conclusió de tot això? La primavera, com a tal, és bona, és dolenta? Bueno, ni bona ni dolenta, sí que genera certa activació. Aquesta activació ens pot anar bé o no, segons també la base prèvia que tinguem. Hem d'anar amb paciència, perquè sabem que els canvis que es donen a aquesta època de llum, de rellotge, de tot més obert, de potser més feina, en el cas de la majoria de gent que segurament treballa en el turisme, no ser molt exigents, anar a poc, no frustrar-nos si el nostre cos no ens acompanya de seguida, perquè hi ha canvis que es produeixen al calendari o en el rellotge al moment, però el nostre cervell no. Quan hem de pensar que potser podem necessitar ajuda? Doncs quan tu te n'adones que no t'adaptes prou ràpid o que tots els canvis et costen, no? Te'n dones compte que tens potser una falta de capacitat de regulació o que et costa regular certes coses, quan hi ha una exigència externa de que tu et regulis, de que tu t'adaptis, es pot posar de manifest que tu potser no se't dona fàcil això d'adaptar-te, això de regular-te, si cada canvi d'estació et desestabilitza i tens aquest cansament persistent, i tens aquestes ganes de no fer coses, tens més ansietat, més irritabilitat, variacions de l'humor... Totes aquestes senyals, tots aquests indicadors, ens poden fer veure que potser hi ha alguna cosa de base que ens aniria bé treballar per consolidar una mica. No perquè sigui algo greu, sinó perquè la vida al final és canvi. Quan hi ha un canvi d'estació, hi ha un canvi de feina, si no hi ha un canvi de casa, si no hi ha un canvi de... Sempre hi ha molts canvis. La il·lusió de l'estabilitat és això, és una il·lusió. I, per tant, estar preparats i preparades pels canvis que ens poden sobrevenir és important perquè no, per no col·lapsar, no? Perquè no ens deixin fora de joc. Per tant, sí que la primavera, veure com ens afecta, pot ser una oportunitat per veure si a nosaltres el tema dels canvis ens desregula molt o no, o els portem bé, no? No vol dir que siguem dèbils o que ens passi alguna cosa dolent. Vol dir que hi ha una part de nosaltres que potser li aniria bé cert entrenament, certa regulació, certa validació, i potser és una oportunitat per adonar-nos de coses que normalment no mirem, no?
I mira, justament estava pensant en la primavera, és un període que igual en altres llocs, en altres indrets, doncs tenen també una afectació, però aquí a Formentera igual és especialment rellevant, no? Perquè
clar,
és un canvi molt gran, és un període de transició entre un món i un altre.
Totalment.
En el que
tant
hi hagi...
els que treballen el turisme com els que no, no? Cada
exacte,
cop saps que tindràs cents de mils de persones a damunt de l'illa durant
exacte,
uns quants mesos que es fan llarguíssims, cada vegada es fa més curt l'hivern, mentalment, i més llarg l'estiu, no?
Exacte. I molta gent com que se li acumula la feina, ha de buscar treballadors, ha de pintar el local, ha de pensar en on dormiran els seus treballadors, o han de pensar on treballarem guany, si em renovaran el lloguer, si trobaran... M'he d'anar d'aquest pis perquè és només jogo a l'hivern i he d'anar a l'estiu, tinc una mudança...
Bueno, totalment.
A Formentera és una bogeria, això.
A la primavera sí que s'altera. Formentera s'altera. A la primavera, Formentera s'altera,
sí.
Això sí que és més que en altres bandes. Per
sí,
tant,
sí,
hi ha altres accions que són més estructurals, que no depèn de que nosaltres fem alguna cosa bé o malament, però és veritat que a vegades, encara que hi hagi un canvi que objectivament sigui molt desestabilitzador, no vol dir que haguem de, que no puguem afrontar-lo de
i
manera
tant,
equilibrada, de manera continguda,
clar,
amb un acompanyament, amb un, no, amb algú que et validi, que t'indiqui cap a on podries tirar, que digui, pues, deixa estar aquestes preocupacions que no són prioritàries ara, centra't en això. Per tant, bueno, no, que no se'ns acumuli la feina, no ens atabalem, i si veiem que estem, que ens despertem i ja estem alterats, és una sensació, un indicador de que potser hauríem de fer alguna cosa per alleugerar una miqueta de càrrega, no? Per deixar una miqueta de lastre.
Doncs, Vanessa Parellada, com sempre, un plaer poder parlar amb tu i avui, doncs, en aquest tema tan important, que és que com afrontar millor la primavera i com saber si igual necessitem, doncs, un petit suport, una petita ajuda per adaptar-nos en aquest moment de canvi i de transició. Moltíssimes
correcte,
gràcies.
Gràcies a tu. Bon dia a tothom.